Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat l'última hora per la crisi derivada pel focus de pesta porcina africana detectada en Port Senglars a Collserola. La unitat militar d'emergències s'afegeix aquesta tarda als efectius de la Generalitat que busquen animals al parc per tal d'analitzar-los i saber com descampada està la malaltia. En continuarem parlant els pròxims minuts. I també hem passat per Mèxic. Aquesta tarda el president Salvador Illa inaugura l'estand de Catalunya a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, on Barcelona és la ciutat convidada. La beca de 80.000 euros a escriptors llatinoamericans que escriguin sobre Barcelona, que va anunciar ahir l'Ajuntament de Barcelona, ha provocat un rebombori que analitzarem ara en temps de tertúlia. I també ens hem fixat en l'evolució de la sida a Catalunya. Avui n'és el Dia Mundial. En l'any 2024, els nous casos detectats van ser pràcticament els mateixos de l'any anterior, cosa que fa parlar d'un estancament de la síndrome. Preocupa, però, l'estimació que unes 2.000 persones n'estan contagiades, però encara no ho saben. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, barrejo dos dels temes que has mencionat, perquè el president Salvador Illa, de viatge oficial a Mèxic, demanarà comparèixer al Parlament per la pesta porcina. Junts vol que ho faci en el ple d'aquesta setmana, però la data l'hauran d'acordar la mesa i la Junta de Portaveus de la Cambra. Junts i Esquerra han retret al president que mantingui l'agenda a Mèxic i li han reclamat que torni. El PSC assegura que el president segueix exhaustivament l'evolució d'aquesta crisi des de l'estranger. Pel que fa al govern espanyol, força canvi a la cúpula d'investigadors de la Guàrdia Civil, s'ascendirà el fins ara responsable de la UCO a una altra unitat del cos i deixarà de dirigir les investigacions per corrupció. Ho aprovarà demà el Consell de Ministres i la decisió arriba després de les investigacions contra José Luis Ábalos i Santos Cerdán, que ha acusat l'UCO d'haver manipulat les gravacions per incriminar-lo. Justament, el Suprem ha citat per la setmana que ve 4 pèrits de la Guàrdia Civil perquè aclareixin com van recollir i processar les proves contra Cerdán. El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha negat avui que Alberto Núñez Feijóo estigui estudiant presentar una moció de censura per fer fora el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'unes declaracions que arriben després que Feijóo hagi demanat el suport dels socis d'investidura de Sánchez per poder tirar endavant la moció de censura.
És que no està sobre la taula. És que el que nosaltres demanem... Ahir hi havia una concentració a Madrid amb desenes de milers de ciutadans, que el que demanem són tornar la veu a la ciutadania i, per tant, la convocatòria d'eleccions, la dimissió del president del govern i la convocatòria immediata d'eleccions. Aquesta és la nostra primera prioritat.
Dos apunts d'internacional per acabar. El cas Mangione, el crim que ha obert un debat als Estats Units sobre els abusos de les assegurances sanitàries, torna avui als tribunals. Luigi Mangione, de 27 anys, compareix en una vista sol·licitada per la seva defensa un any després d'haver estat detingut per l'assassinat d'un alt executiu d'una asseguradora. El jutge té previst fixar els pròxims dies la data del judici, que es farà l'any que ve. Ho ampliem des de Washington, Oriol Serra.
Avui, Mangione, en presó preventiva des del 9 de desembre de l'any passat, 5 dies després de l'assassinat, es presentarà davant del jutge a petició de la defensa i al·legant que no se li van llegir els drets en el moment de la detenció i que les seves pertinences es van registrar de manera fraudulenta. La defensa demanarà que les proves es retirin. Luigi Mangione, de 27 anys, s'ha declarat no culpable fins ara, tot i que la policia va trobar nombrosos indicis que l'inculpen, des d'empremtes a prop de l'escena del crim fins a una pistola produïda amb una impressora 3D o un ordinador amb missatges crítics contra el sistema sanitari dels Estats Units. Tot i que avui només es tracta d'una vista, aquesta ha aixecat molta expectació perquè Mangione ha esdevingut un heroi popular per a milions de persones afectades per un sistema sanitari abusiu.
I s'ha anul·lat l'edició de l'any que ve del Festival del Còmic d'Angoulême, el més important d'Europa. Els organitzadors del certamen francès ho han anunciat avui després de mesos de polèmica i un boicot massiu per part d'autors i editorials que els acusaven de mala gestió. Anem cap a París, Isabel Galí.
L'edició 2026 del festival no podrà materialment tenir lloc en les condicions apropiades. Així ha anunciat l'empresa organitzadora del certamen que uneix indústria i aficionats del còmic a Angoulême que l'any que ve no hi haurà festival. Una decisió que s'esperava des de fa setmanes perquè tothom havia anunciat que no hi anava aquest 2026. Primer, els autors i dibuixants, en solidaritat amb les queixes de treballadors de dins sobre la manera com els directius tractaven el personal. Després, les editorials independents, crítiques també amb la gestió. Més tard, les grans editorials. Un boicot que culminava fa un mes amb la petició feta pel mateix Ajuntament d'Angoulême d'anul·lar l'edició que ve, perquè sense autors ni editorials no hi ha subvencions públiques, van dir. Ara caldrà esperar un nou concurs públic perquè sigui una altra organització que generi més consens la que organitzi el festival ja per l'hivern del 2027.
Catalunya migdia.
De debò està tan rebaixat? Sí!
Arriba el Cyber Monday de MediaMarkt. Converteix aquest dilluns en el millor dia de la setmana amb un 15% de descompte. Només fins demà a les 9 del matí i només a l'app de MediaMarkt.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Si s'equivoquen amb el canvi al supermercat, avises l'encarregada. Si t'enganyen amb una compra en línia, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Incibe. Govern d'Espanya.
Ciutat Maragda. En David Guzmán.
Programa especial des de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara.
La FIL de Guadalajara és una de les trobades més importants al món del llibre i aquest any, amb Barcelona com a convidada d'honor, hi serem amb un Ciutat Maragda especial fent costat al llibre en català.
Especial Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Aquest dissabte a la una del migdia, en directe des de la FIL de Guadalajara, Mèxic.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
José Andrés, què tal? Bon dia.
Hi havia gent que treballava amb nosaltres i que també havien mort. Vaig dir, pleguem i me'n vaig. La meva filla em va dir, com construirem un món millor si no anem a estar al costat de la gent?
Tots quatre sou historiadors. Us sorprèn quan expliquem que un de cada cinc joves valoren que una dictadura pot ser millor que una democràcia?
No em sorprèn, ara bé, em preocupa. És un altre meló que es podria obrir. Com s'estudia a la carrera d'història si s'arriba a estudiar? Les persones que es graduen en història van als instituts i no han fet aquesta assignatura.
Vinem perquè els pets estan de festa.
L'any que ve farem una segona part dels pets. Canten les 40.
Però això és una exclusiva mundial.
Canta les 40, segona part.
Ai, el mànager!
Soc de dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio. Amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb la Júlia Reguer, cap de Política del Periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que heu fet allò curiós en què, sense que ningú us atorgui un lloc a la taula, ja el teniu. Sí. I llavors l'Alba s'hi ha estat una estona dreta, a peu dret, esperant que Joan Bota s'aixequés per no ocupar una cadira que no és la seva habitual.
Però perquè... jo sempre li ofereixo.
Sí.
I sempre diu que no.
Però no vull ocupar un espai.
No, que... La cadira és aquesta i, per tant, t'esperaràs l'estona que calgui fins que quedi
sempre
lliure.
No, de fet, la meva estava buida i quan he entrat he dit, Alba, seu.
No, perquè ja s'ha esperat
perquè
que marxi bota.
Perquè saps què passa? Sí. L'última en arribar. Però que em connectava des de Girona, llavors estic allà.
No hi ha llocs predeterminats, que d'acord, potser on te vulgui.
Però en el fons sempre seguim al mateix lloc.
Sempre. No, i no vosaltres sols. Passa sempre. Cada dia...
No sé, hauran d'estudiar-ho.
Sí, cada dia de la setmana tothom té el seu lloc habitual per tot plegat, però vaja.
Com a classe.
Sí, una mica igual. Que avui el primer tema es ve des de fora.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
I els dilluns ja sabeu que saludem l'Empar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, jo també sé que el meu lloc.
Sí, sí, el teu lloc.
Com a cal sogre.
Igual.
Com a cal sogre.
A mi m'agrada que tingueu aquesta comoditat com per saber que aquest és el vostre lloc i ja us sentiu com a casa.
De vegades passa que hi ha famílies que, per exemple, el gendre o el jove canvien i n'hi ha un de nou. I se li fa la mala jugada de guardar-li el lloc de l'anterior. Perquè tothom té el seu i el nou va al lloc de l'altre.
I ara em poso una mica més transcendent. Quan falta el pare
es deixa
o
l'avi, la cadira buida.
I hi ha molta responsabilitat de qui ocupa aquell lloc.
O es deixa.
Però a vegades es deixa o a vegades bé, la taula és la que és. Qui ocupa aquell lloc que ha quedat lliure? Sí, sí,
sí. Però tu no faltaràs mai. Tu no faltaràs
mai.
Home, sí,
tothom faltarà o no. No. Sí, sí,
no ho veuran aquests ulls.
Em sap greu que la immortalitat no existeix. Però vaja.
T'haig de dir una cosa. La cadira.
Ah, això sí, lliure.
Escolta, jo ara et faré la dèria, però et volia fer una confessió abans.
¿Qué ha pasado?
He estado mintiendo. Soy sudamericana. Soy escritora. Y he escrito en catalán por integrarme. Pero yo en realidad soy argentina y escribo siempre sobre Barcelona. El acento es raro porque de tanto aprender vuestra lengua, que tanto amo, pues no me ha ido bien. Pero que sepa, Jaume Colboni, que soy sudamericana. I escribo sobre Barcelona, estoy a punto de sacar una novela.
Però no és aquí que ho has de dir, això, en tot cas.
On ho has de dir?
No ho sé, hauries d'enviar el currículum allà on te'n doni aquesta beca, que entenguis el que busques, la beca. Jo no et donaré 80.000 euros, eh?
Però jo no ho faig pels diners mai.
És per amor a la ciutat.
No, és més, podríem pactar una rebaixa i ja haig de dir una altra cosa més de Jaume Collboni, ja que hi som. És molt estrany, però els llums de Nadal m'agraden. Aquelles frases que han posat, ho trobo extraordinàriament bonic.
Sí, aquí no hi ha ironia. Mira,
no. Allò de quan serem, qui porta el cava, fins i tot tot en català, o sigui, m'ha semblat preciós. Només em queda criticar el pessebre aquest any, si puc.
Però torna a ser a interior, no és a l'exterior, ja, igual que va passar l'any passat, que ho sàpiguis.
No em tortureu, s'ha de criticar, s'ha de poder criticar alguna cosa.
Però bé que has fet una de freda i una de calenta amb l'Ajuntament, no t'agrada la beca. I en canvi sí els llums.
La beca m'agrada perquè penso que me la mereixo, com a escriptora sud-americana que he enganyat.
Després hi tornarem, sobretot. Però tu havies promès que la dèria anava sobre la pesta porcina. A veure,
tothom que visqui, jo ja sé que la Júlia m'ha dit, ara porcs, ara porcs. A veure, jo escric des de casa meva, escric el que era la porquera. Dels porquets.
De la casa,
que crec que és una cosa que em representa. Els porcs són simpàtics. Doncs a tothom que visqui en una zona propera a un parc natural, com ara la Servidora, o fins i tot si és d'una gran ciutat com aquesta, on som ara, ho haurà pensat. Aquest descontrol de població de senglars, que busquen entre les escombraries, entren els sembrats i els destrossen perquè busquen cucs i aigua, no és només un problema de seguretat i de pagesia, és també un problema sanitari. Doncs ja el tenim aquí, ja tenim... Quatre són sis senglars afectats de pesta.
Els positius confirmats són dos de la primera tongada.
Els dos de la primera
tongada. I ara n'hi ha 8 més que els estan analitzant. Les anàlisis prèvies de la Generalitat han donat positiu, però ha de ser el laboratori de referència el que confirmi oficialment els 8 positius.
Aquests 8 positius se sumen a la grip aviar que tenim ara. Exactament. Sí. Diré que la pesta porcina, si afecta les granges de porcs, ens arruïna a tots. I en aquest sentit, de la mateixa manera que vaig considerar que s'havia fet molt bé d'alertar la població amb aquesta possible pluja intensa, de veritat, doncs penso que el conseller de Ramaderia està fent el que toca. I crec que passar-se de prudent, ser impopular a l'hora de restringir, deixar-se criticar pels conspiranoics, per la població civil que vol l'ambici, és el seu deure, és l'antidana. I a mi, en una gestió antidana, sempre m'hi trobaran, de veritat, el que calgui. Millor que et critiquin per prudent que per imprudent. Dit això, també et diré que si un dia s'ha de tancar la Universitat de Bellaterra, que toca allà al costat, no sé què farem, però... I els estudiants potser estaran contents, ja ho veurem. En tot cas, vivim el problema de senglars des de l'angle hipòcrita dels que odien els caçadors. Disney i Bambi ens han fet molt mal. En l'època de la Caputxeta, quan el llop era una amenaça real, els caçadors eren els bons. Avui són uns empestats, cauen fatal. No així els pescadors. Els pescadors, per molt que facin agonitzar els llobarros, cauen bé, són bons. I no em digueu que el llobarro té un sistema nerviós menys evolucionat que el de, per exemple, els senglars, perquè això és racisme animal. Amb les persones no ho tolerarien. No, no, és que aquest és més idiota i, per tant, pot patir més. Home, no, pobre llobarro. El senglar no té depredadors, que no siguin els caçadors, i qui critica els caçadors no qüestiona la vida de les gallines en granges terribles, ni deixa de comprar aquell pollastre de súper que no té gust de res, excepte de l'envàs que el conté, que és por expand. Dic senglar, però el cabirol o l'ocell, que són més monos i també es mengen els sembrats, com que són tan monos, encara fan que la població hi estigui més en contra de caçar-los. Tothom que hagi llegit Hamnet, aquest llibre de la Maggie O'Farrell, no haurà oblidat el capítol on arriba la pesta a una illa com la Gran Bretanya. És com un conte, a part del llibre, extraordinari, on una puça pessiga un mico, aquest mico arriba al vaixell i al final la pesta arriba i és un desastre total. Aquesta plaga potser es descontrolarà, n'hi haurà d'altres, i caldrà afrontar de cara el problema dels senglars, i fa temps que ho advertim, sense una visió turística i disneyesca del problema. La culpa és de l'home, et diuen. Perfecte, no ho dubto. Però tu vols menjar espinacs frescos de quilòmetre zero, no? Doncs llavors alguna cosa haurem de fer. Jo vaig criar-me en un poble on es feia la matança del porc i tots els nens ho vivíem amb un dolor horrorós, ploràvem tots, perquè el porc, que anava a la mort, com que són intel·ligents, se n'adonava i xisclava anant a la mort. I tots no ho hem oblidat mai, això. Van plorar cada Nadal quan mataven el gall, que tenia nom. Però tinc la sensació que ara, des de l'angle contrari, ens hem infantilitzat tots, grans i petits, perquè vivim infantilitzant... Perquè, vull dir, vivint infantilitzant, estàs molt còmode. Ai, pobret senglar, que té gana, diuen grans i petits quan els veuen menjar-se la verdura de cal veí. Llavors els sents queixar-se que el tomàquet no té gust de tomàquet. I com vols que en tingui si el pagès que el cultiva s'arruïnarà en una nit quan li entrin? Hem d'afrontar, diria jo, el problema de cara. I això no treu que, en el conte de la Caputxeta, hi hagi alguns errors de guió flagrants, com per exemple que el llop es menja la iaia, llavors la iaia quan surt de la panxa, es vesteix de iaia, no surt despullada. Però això és un altre tema, que és un altre dia que el tocarem.
Potser sí, que no, sí. No tocaria. Estem parlant molt de caça o no caça, vaja, en tot cas del control de la fauna, perquè és veritat que és evident que de senglars n'hi ha molts a Catalunya, massa.
I no tenen depredador.
Ara, una altra cosa és com es fa això, i és veritat que en els últims anys no hi ha hagut manera on ningú ha gosat fer alguna mena de control sobre tot plegat. Ui, quin silenci. Esteu tots amb la Júlia, eh? No ens facis parlar de porcs, eh?
No, és
espinós, és espinós el tema.
No, a mi el que em passa és una mica com el que et passa a tu. És a dir, jo vinc de família de pagès, tota la meva família són pagesos, tenen una masia, hi havia porcs, ara ja no n'hi ha de porcs, però vist que aquest tipus de debats, des d'una... no sé si doble moralitat, però és cert que crec que genera molt més debat del que pot tenir una persona que potser no ha, ha crescut, ha nascut en aquest entorn, no? Sí. A mi el que em passa amb el tema del senglar, sincerament, és que hi empatitzo poc. Per què? Perquè pot destruir les explotacions ramaderes que té al costat. I, per tant, fer molt mal als pagesos. Per tant, aquí, per mi, hi ha poc marge de debat. És a dir, jo quan he anat a Collserola i he vist tots aquests senglars, la gent donant-los menjar, sí, la gent vivint-ho com una atracció turística, a mi em sembla esgarrifós, però insisteixo, potser és per on he crescut, no? Però crec que aquí per mi no hi ha cap mena de debat. El tema és com es fa prou pedagogia social per entendre que això és un problema.
Correcte,
i no
sí,
que és un simple animal que està per allà, que necessita del menjar de quatre turistes. Em sembla que això s'hauria d'abordar d'aquesta manera. I això no implica fer moltes altres polítiques que estan pendents. És a dir, si s'arriba en aquesta situació és perquè hi ha molta feina que no s'ha fet abans. Això no és casual, no? Però crec que la forma d'abordar-ho és aquesta. I de la vessant política, jo sí que tinc la sensació que per part del conseller s'estan donant moltíssimes explicacions, estem sentint a tot arreu i això és positiu, però també crec que hi ha una responsabilitat personal de cadascú i a mi em sembla bastant aberrant veure imatges de gent saltant-se al perímetre Collserola.
Totalment.
Perquè considera que hi ha més de 100 entrades i que, per tant,
totalment,
ell és més important que qualsevol altre i que té més dret que qualsevol altre a fer esport.
Totalment.
A mi em sembla
totalment,
bastant
totalment
vergonyós.
A veure, jo també vinc de família ramadera i, de fet, jo vaig decidir no menjar carn. Vull dir que al final també entenc perfectament aquest dilema. Entenc també que una cosa és un control de plaga, o sigui, perquè ara mateix tenim una plaga de porcs senglars i el que dieu, i realment El problema és que és com al final ells també arriben a la ciutat, perquè ens hem carregat tot, o sigui, d'alguna forma hem trencat absolutament l'equilibri que hi havia en l'espai animal, l'espai animal i vegetal. Per tant, entren a les ciutats per buscar segurament tot allò que abans hauríem pogut trobar en altres espais, que els humans també ho han destrossat. Vull dir que entenc el que dius, però també entenc que tot aquest tipus de control de plagues no s'ha de fer a través dels caçadors, o hi ha altres pràctiques. S'està mirant a nivell europeu, a nivell internacional, si hi ha maneres d'acabar, per exemple, o fer control de plagues. No sé si és utilitzant els caçadors o no. Jo personalment, ja us dic, vaig decidir no menjar carn per un tema ètic, a més, ja et dic, i vinc de família de ramaders i tal, però quan vaig veure com era la indústria càrnica, com funcionava, vaig decidir no formar part d'això. Ara bé, això no treu, ho dic perquè a vegades també es caiem una mica a ridiculitzar la part de la gent que intenta preservar els drets dels animals, que és una altra cosa, val? Ho dic perquè entenc que s'ha de fer un control de plagues, però també entenc que a vegades s'utilitza això per anar en compte. Una altra cosa és el que tu deies, eh? Jugar a nivell turístic, mira que guai, em faig una foto amb els porcs senglars, o... això no, això ho entenc. Però jo crec que hi ha un desequilibri molt bèstia, crec que a nivell... o sigui, ens hem equivocat molt amb la gestió del medi, crec, i ara estem pagant les conseqüències de... Tu dius, no hi ha depredadors. Tot això era algo que ja es veia venir fa temps, que segurament hi hauria un problema amb els senglars que estaven ocupant.
I tant. La... I es van creuar amb porcs vietnamites que la gent abandonava, que tenen el doble de cries, etc. Però quan tu parles dels drets dels animals, aquí a mi m'hi trobes. És a dir, jo considero que els animals han de tenir escorxadors propers a l'explotació, una mort digna, una vida digna, etc. Jo sí que menjo carn i diria que el problema és aquest, que els caçadors han estat... Avui m'ha sorprès que sentia a l'Ostrell, el David Madí, que ho ha confessat.
És a dir,
hi ha gent que no ho diu. Em sembla increïble que no es digui, no?
Jordi?
No, i que és un tipus d'animal molt curiós, perquè el que estem vivint avui, l'alerta, no és tant per la molèstia cap a les urbanitzacions o cap a les persones, sinó la possible infecció cap als porcs, els que no són senglars, no? I el que és curiós del cas és d'aquest tipus d'animals que no poden estar en granja, que no estan destinats a estar en granja, estan justament destinats a estar al bosc, com els conills, etc. I que, per tant...
Plaga, per cert.
Sí,
una altra plaga, per cert, terrible. Exacte,
però que no tenim una altra opció, que és que tenim un bosc per ells. I aleshores tu pots controlar perfectament una granja i pots controlar perfectament un sistema càrnic que va de la granja al camió, etc., i l'escorxador, etc., i en canvi aquest altre sistema, que és més senglar, és més salvatge, és més difícil de controlar, i però no tant per les persones o no, sinó per l'afecció directa cap a la carn que sí que mengem, que també sembrats. Mengem senglar, però no en mengem tanta, vaja.
I pels sembrats, i pels sembrats.
Ah, també.
Hi ha pagesos que han perdut la collita en bona nit, en bona nit, la feina d'un any.
Sí, però la plaga que estem denunciant avui té més a veure amb l'afecció cap a la carn que sí que mengem de manera industrial. I això és el que dius, ostres, com es pot... Que difícil que és compaginar el bosc amb l'escorxador, no?
I, per tant, això fa que ara mateix ens estiguem preguntant-nos si això es podia haver controlat d'alguna manera, si això es podia haver evitat, o si s'hauria hagut de fer alguna cosa per tal que no n'hi haguessin tants de senglar. Saludem Carme Rossell, que és directora i sòcia fundadora de Minuàrdia i doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona i especialitzada en conservació de biodiversitat i prevenció de conflictes amb fauna. Carme Rossell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les dades de què disposem diuen que ara mateix hi ha aproximadament uns 900 exemplars de porcs senglars a Collserola, un parc de 8.000 hectàrees. Tu que ets expert en prevenció de conflictes a la fauna, no n'hi ha hagut prou control a Collserola? És una barbaritat que hi hagi 900 en un parc com aquest, o seria una xifra assumible?
És una xifra molt alta i crec que segurament ara mateix són potser menys, perquè el que hem de dir és que en els últims anys hi ha hagut una reducció de la densitat de senglar a Collserola, per sort. Vull dir que les densitats que tenim ara a tota la zona on tenim el brot de pesta porcina són moderades, no són de les més altes de Catalunya ni molt menys. I també dic que gràcies a aquesta feina prèvia que ja s'havia anat fent, doncs, de reduir densitat, segurament doncs tenim més oportunitats de que aquest brot no creixi.
Es podia haver fet alguna cosa? És a dir, tots vèiem que hi havia molts senglars a molts llocs de Catalunya, entre ells a Collserola, a més, un parc en el que hi ha molta gent que hi viu, que hi va passar el dissabte, el diumenge, molta gent que fa, fins i tot, o des d'anar a un restaurant fins a anar a fer esport, i tots ens deien que s'havien trobat amb senglars. Es podia haver controlat d'alguna manera i no deixar-los créixer d'una manera tan bèstia?
A veure, és difícil, jo us escoltava i certament la manca de predadors els vam extingir fa anys els humans i ara jo sempre dic que després ens toca fer a nosaltres la feina que hauria fet un... que haurien d'haver fet doncs, els depredadors en el medi natural, no? Mm. El que hem de tenir clar és que controlar les poblacions de senglar és un repte a Catalunya i a tota Europa. O sigui, no és gens fàcil, no està sent gens fàcil. Fins i tot en zones on tenen bones poblacions de llop està costant de controlar aquests animals perquè bueno, són capaços de criar molt, molt aviat, eh? Amb 30 quilos ja poden doncs, estar gestants, mengen de tot, s'adapten a tot tipus d'hàbitats i són molt espavilats. Per això han après també a conviure entre nosaltres. I per tant, doncs, és difícil el control de les densitats. Però deixeu-me dir que aquest brot, si estem parlant avui de pesta porcina africana, l'arribada del brot, l'arribada no té res a veure amb la densitat. Mm-hmm. Això és important que ho tinguem clar. No tenim pesta porcina africana ara, doncs perquè hi hagi massa senyals.
Carme, fem una cosa, recuperem la trucada perquè no se sent gaire bé, tornem a trucar perquè és interessant això que deies, que l'arribada de la pesta porcina no té res a veure amb la densitat de porcs senglars que hi ha. És veritat que encara no tenim la confirmació oficial de quina és la raó per la qual o com ha arribat fins aquí, això confia en les autoritats que ho podran saber en els pròxims dies, quan se'n facin més anàlisi. Aquesta teoria de l'entrepà que hem llegit a tot arreu, els responsables diuen que és una opció però que no és la definitiva. Podria ser-ho, i és que hagin menjat algun entrepà que algú ha deixat, un entrepà d'algun embotit que estava contagiat per pesta porcina, que és una malaltia que només afecta els porcs i els porcs senglars, però no a les persones, no a la resta d'animals, i per tant podria ser aquesta una de les raons, i que això lligaria amb el fet que el nucli, el focus, estigui al voltant de Bellaterra, àrea autònoma, etc., on hi ha, a més, carreteres, i que, per tant, això podria ser així. Ara hem recuperat la Carme Rossell. Carme, estàs aquí un altre cop, eh, que sí?
Estic aquí, sí, de nou.
A veure si ara millor. Sí. Deies que l'arribada de la pesta porcina, tot i que encara no és oficial, però segur que no té a veure amb que hi hagi molts porcs senglars.
No, l'arribada del virus, diguéssim que encara no sabem doncs, per quina causa ha estat, però l'arribada del virus és, diguéssim, independent de que tinguem més o menys senglar. El que sí que està clar és que com menys senglars tinguem, si tenim les poblacions més controlades, doncs també les conseqüències d'aquest brot seran menors. És a dir, menys animals, doncs també hi hauran menys animals que moriran, menys risc, val? Per tant, les conseqüències, a més densitat, seran pitjors, però l'arribada no té res a veure. Mm-hmm. Això està clar, sí?
Aquesta teoria que hem llegit de l'entrepà, els responsables diuen que encara no es pot saber, que encara no se sap exactament quina és, però aquesta seria versemblant, diguem-ne, que hagin algun senglar ha menjat algun tros d'entrepà fet amb embotit contagiat? Això podria ser?
Podria ser una causa, sí, que algú hagués portat doncs, embotit o el que fos, una botifarra doncs, elaborada amb productes de porc contaminat, que hagués vingut d'alguna de les poblacions doncs, que n'hi ha al nord, a l'est d'Europa, i en molts països d'Europa, 13, que estan afectats per aquesta malaltia, i que s'hagués doncs, llançat en un contenidor o hi hagués anat un porc a senglar a menjar. És una hipòtesi, però també podria ser doncs persones que s'haguessin desplaçat en aquella zona i que haguessin trepitjat doncs carcasses, ja sé que sembla però material infectat podem transportar-ho, doncs es pot transportar en terra, és un virus extremadament resistent, molt encapsulat, molt resistent, vull dir que es pot transportar a la roba, en el fang de les sabates, de la sola de les sabates, per tant no sabem encara l'origen.
Els esforços ara mateix és evitar que aquest virus arribi a les granges, però tu mateix estàs explicant que és un virus molt contagiós, que viatja molt ràpidament a través, doncs, des del calçat, les rodes d'una bicicleta, les rodes d'un cotxe que pugui travessar algun parc que estigui amb aquest virus. És factible aconseguir que no entri a les granges?
És factible. És factible i, de fet, s'ha aconseguit en dues ocasions anteriors, en els brots que van patir a Bèlgica, i hi ha hagut més recentment també un brot a Roma, amb unes condicions també similars, i en tots dos casos es va aconseguir controlar sense que passés als porcs. Per tant, difícil ho és, això és un repte important, però és possible, i sobretot també aquí tenim l'avantatge que les granges també s'havien estat preparant, moltes tenen protocols ja de bioseguretat molt important, i tot això ara ajudarà.
Abans deies que és molt difícil controlar una població, per exemple, de senglars, perquè no hi ha els animals que se'ls mengen, que són els llops, i ara mateix és impensable introduir el llop, per exemple, a Collserola. Hi ha prou polèmica ja quan s'ha introduït al Pirineu, imaginem-nos ara fer-ho a Collserola. Si no hi ha els predadors naturals, com es pot controlar una sobrepoblació de porcs senglars com el que hi ha en un parc com Collserola, el Montseny, etc.
Bé, arreu de Catalunya hi ha, per una banda, doncs, hi ha la caça tradicional, la caça de tota la vida, però també hi ha caçadors que estan col·laborant amb l'administració, amb la Generalitat, doncs, per ajudar a controlar senglars que causen danys en conreus, en altres llocs. I també en aquests moments tenim molts municipis de Catalunya que estan fent una inversió important contractant empreses, doncs, que capturen aquests senglars que s'han acostumat a entrar a les ciutats. Per tant, bueno, s'estan capturant de diferents maneres. Hi ha un parell de coses que he sentit abans que sí que... Primer, us volia dir que això és... tot aquest esforç que estem fent tots per intentar contenir aquest brot, sí, és pel tema econòmic, però també penseu que la pesta porcina és una malaltia hemorràgica, és una malaltia que realment, doncs, per als animals que la pateixen és molt dura, i també s'està intentant, doncs, que no s'escampi més i que no afecti a més població de senglars. Per tant, també estem intentant evitar, abans que parlàveu de benestar animal, doncs també s'està intentant evitar-ho.
Has dit un parell de coses, n'hi havia alguna altra o era aquesta la que volies puntualitzar?
Bé, i després això de que venen a les ciutats perquè no tenen el que necessiten en el medi natural. No és cert, això, no és cert. A veure, els senglars venen a les ciutats, o sigui, imagineu-vos a Collserola si no tenen menjar, els senglars. És un animal que furga, troba aliment a sota el terra, menja de tot, a glans. O sigui, menjar en tenen, el que passa és que són molt intel·ligents i el que veuen és que si s'acosten a les ciutats troben menjar molt més fàcil d'obtenir en els contenidors, a la gent que, per desgràcia, doncs, pues, hi ha gent encara que els hi dona, o se'n van a menjar pinso de les colònies de gats. És a dir, ells han descobert que a la ciutat hi ha molt menjar, molt divers i fàcil d'obtenir, i és per això que entren en les ciutats. Per tant, d'alguna manera, doncs, diria que se'n tornin a bosc, diria, no els hi fem cap mal si no els deixem entrar a les ciutats. Hem d'evitar atraure'ls, I no penseu que passen gana, perquè ja en tenen ells de menjar a bosc. Sí?
Per tant, cal una mica també un canvi de cultura, perquè és veritat que tots plegats, allò, quan veus els animals, penses, no, pobres, no els hi fem mal, al contrari, donem-los-hi menjar, fins i tot als nens, a vegades els hem apropat, perquè els donen... I això pot provocar, doncs, que tinguem fauna salvatge que no l'haurien de tenir tan a prop de les ciutats i que s'han acostumat a venir pràcticament a menjar de les nostres mans, i això fa que tinguem plagues d'animals que poden portar algunes malalties, com ara estem parlant d'aquesta, però pot passar amb alguna altra si tenim alguna població d'animals que no tocaria i que la tenim sobrepoblada.
Correcte, totalment correcte el que has dit abans. Sé que es fa, doncs, amb la millor intenció, però quan els hi donem menjar estem iniciant tot aquest cercle de problemes, i fins i tot, doncs, sí que hi hauria altres malalties que ens podrien passar, que podrien passar als humans. Per tant, no donar-los menjar és una cosa importantíssima i, com bé dius, necessitem un canvi de cultura en aquest sentit, segurament.
En això i en no demonitzar la caça.
Bueno, ara mateix és que no tenim un altre sistema per controlar tot aquest bestiar, Penseu que estem parlant de més de 200.000 senglars que tenim a Catalunya. I si pensem, doncs, el que us he dit, que en menys d'un any una femella ja pot estar criant i que poden tenir garrinades, doncs, de 4, 5 i més, i quan s'han creuat amb porcs vietnamites, molts més, perquè dèiem de 7 o 8, ostres, estem davant d'un fenomen bastant complicat de controlar, per tant, evidentment, doncs els caçadors estan fent i la resta, doncs, de les captures estan fent la feina que haurien hagut de fer en un altre sistema més equilibrat, no?, els llops, i ara ho estan fent els humans.
Una pregunta. Deia vostè, molt encertadament, que de menjar en tenen al bosc i que, per tant, no estan anant a la ciutat a buscar menjar, sinó que el busquen més fàcil. Una altra cosa, però, és l'aigua, sobretot a l'estiu i aquests anys que hi ha hagut tanta sequera. Moltes vegades semblava que aquests animals, quan entraven en un camp de, per exemple, raïm, el que buscaven era aigua i no pas... era sadollar-se que no pas menjar, perquè les basses tradicionals que hi han hagut al bosc, a la muntanya, estaven buides.
I tant com sí, i això, aquests anys que hem tingut d'aquestes sequeres tan rigoroses, ho hem vist també molt, molt clar. I de fet, una de les recomanacions que s'estan fent, ja hem fet una guia de mesures per prevenir danys per fauna, i una de les recomanacions als ajuntaments és que la jardineria es faci xerojardineria sense rec al màxim possible, justament perquè sabem que si tenen sequera, llavors sí que van, doncs, als camps, malmeten els sistemes de rec i entren a les ciutats, allà on hi ha, per exemple, gespa regada, tot això es demana d'adaptar per no treure els senglans, adaptar-ho i utilitzar, pues, jardineria sense que es requereixi rec.
Has dit que hi ha hagut altres focus i que s'han aconseguit controlar. Quina seria la evolució que cal esperar o que caldria esperar d'aquest focus? Què és el que hem d'esperar els pròxims dies? Ja ens han dit des de la conselleria que estiguin mentalitzats que de més casos se'n trobaran, però què és el que hauria de passar, idealment, a partir d'ara?
Jo crec que aquest és el moment de... Estem tots aquí bolcats en intentar contenir-ho, perquè ara mateix no podem... O sigui, no es pot preveure quin serà l'escenari. L'objectiu ara mateix és evitar, doncs, que això afecti altres senglans. De moment, tots els que s'han trobat, tots els nous casos, estan tots a prop en la mateixa àrea. Això és molt bo. Val? I això també fa, doncs, que s'esmercin molts esforços per intentar evitar, si podem intentar aconseguir això. Però realment és difícil i això es veurà en les properes setmanes com evoluciona i també, doncs, llavors es podran anar adaptant les mesures. Ara mateix és intentar contenir i després es veurà. No és una cosa que passin 4 dies, això està clar, perquè seran setmanes segur, això segur, sí.
És Carme Rossell, és directora i sòcia fundadora de Minuartia i doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en la conservació de la biodiversitat. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, gràcies també per la feina i la bona comunicació que esteu fent.
Ho intentem. No sempre ens en sortim, gràcies. Doncs ja ho veieu, el fet del canvi d'un punt també de cultura, d'entendre que a l'animal salvatge no se li ha de donar menjar com si fos l'animal de companyia, no és el teu gos, és un animal salvatge que ha d'estar al medi natural.
I que es pot menjar el teu gos, que el pot matar,
Sí, sí.
O sigui, això està passant, Gossos que s'encaren...
Bueno, jo perquè, com que per interpel·lació directa, però sí que jo crec que en el fons està molt clar que hem de reaccionar a això, però crec que no hem d'oblidar que l'alteració també de l'ecosistema que hem provocat amb l'acció humana també ho hem de tenir en compte per poder d'alguna forma fer plans de futur. Ara, evidentment, s'ha de reaccionar de forma ràpida per acabar amb aquesta plaga, però hi ha un desequilibri evident a casa nostra. Llavors, tot això fa que ara tinguem la plaga, no?, del senglar. Però és que què no anirà passant si ens hem desestabilitzat absolutament tot l'ecosistema que ens envolta? I, per tant, és normal que els porcs vinguin més cap aquí, perquè és molt més fàcil, no?, el que deia, trobar menjar, evidentment, però ja és fruit d'aquest desequilibri que també hem provocat nosaltres, no? I jo crec que, com a país, hem de replantejar-nos, i això té a veure amb on situem la caça, on posem el llop, l'os... O sigui, hi ha grans debats socials que jo crec que aniran apareixent, perquè és que si no, plagues com aquestes, el conill mateix, tu deies ara mateix, no hi ha grans depredadors. Per una comoditat nostra hem anat acabant amb la major part de grans depredadors, i llavors tot això fa que també hi hagi un descontrol absolut, no? Llavors jo crec que sí que un cop superem totes aquestes crisis, però sí que hi haurien d'haver aquests debats de país, perquè al final ara emergeix aquí de cop i volta la caça, però què fem amb els caçadors? On els ubiquem? Què fem amb els grans depredadors? Com, no, d'alguna forma, com interactua el rural amb l'urbà, no? No sé, crec que aquí hi ha un tema que ens en recordem quan hi ha grans crisis, però és un tema de fons que hauríem d'anar, no, abordant.
I a més és veritat que tots aquests debats són recurrents, com per exemple sempre. També hem parlat per exemple dels incendis, no? És a dir, no, clar, sí, sí. Com que hem abandonat
el medi natural, clar,
o hem abandonat moltes terres de conreu, això ha fet que el bosc creixi de manera descontrolada, per tant no tenim mosaic, allò que diuen, que tens barrejat el bosc amb els cultius, que això fa de tallafocs, i ara no, perquè és a dir, que al final sí que és veritat que de model de país és veritat que només ens en recordem quan tenim una crisi. Ara és aquesta, com l'estiu han estat els incendis, però vaja. D'aquí a 20 minuts seran les 4, en part. Gràcies i bona tarda. Fem una pausa i de seguida anem amb més coses.
Catalunya migdia.
De Lewandowski, gol!
Tot és possible un dia de partit.
Fantàstic Fermín! A Mefa, de Fabulós!
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts, a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Deixa de buscar. Ja has trobat la teva ànima bessona. Nou Cupra Terramar híbrid amb 123 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. I ara estrena-la amb Cupra Flex i paga en còmodes quotes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Fagem. Hem parlat d'aquesta pesta porcina africana, que és el tema dels últims 3 o 4 dies des que es van detectar aquests dos casos divendres passat. Però avui hem de tornar a parlar, malauradament, del País Valencià. Perquè acabem de saber que el Grup Popular a les Corts Valencianes ha proposat Carlos Mazón com a portaveu de la Comissió de Reglament, un càrrec que comporta un suplement de 634 euros bruts mensuals en 14 pagues. Ho ha publicat el diari Punès i efectivament està confirmat. Per tant, Carlos Mazón té un premi, entre cometes, un cop ha deixat la presidència de la Generalitat Valenciana i el PP el nomena portaveu d'aquesta comissió. Això el dia abans que Juanfran Pérez Llorca es faci càrrec de la presidència de la Generalitat demà i, per tant, Mazón passi a ser un diputat ras del grup parlamentari i, òbviament, perdi el seu sou com a president. Ahir a la nit, per cert, vam sentir l'exconsellera d'Emergències Valenciana, Salomé Prades, que sembla que ja no està disposada a encobrir Amazon. Acusa a l'expresident de mentir sobre el que va passar el dia de la Dana a la tarda. Assegura que Amazon hauria d'haver estat al FECOPI, no pas en un dinar. Ho va dir el programa Salvados, de la Sexta, a la primera entrevista que concedia després de ser destituïda i imputada per delictes d'homicidi i de lesions imprudents. L'exconsellera ha criticat que a hores d'ara Amazon encara no hagi aclarit què estava fent les hores més dramàtiques de la tragèdia.
Pensé inmediatamente en las víctimas, lo que fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle, no me cogía el teléfono. Reflexionándolo después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón hubiera estado allí.
Al govern valencià, però, ningú no assumeix responsabilitats. Sentiu el conseller d'Educació, Cultura i Ocupació, José Antonio Rovira, que va marxar cap a casa a quarts de dues del migdia, el dia de la Dana, perquè diu que no era responsabilitat seva vetllar per la seguretat dels alumnes i els professors.
No és competència de la Conselleria d'Educació el cierre de los colegios ante una emergencia.
Com més coses se saben i com més declaracions se senten, més incomprensible és tot plegat i més indigne. Fora,
tothom intentant salvar el cul. I des del punt de vista jurídic, eh? Des del punt de vista polític, jo penso que no hi ha manera de salvar-se, i el senyor Mazón, encara que li vulguin donar un premi amb aquesta comissió, doncs em sembla que políticament ja no dona més de si. I la part política em sembla que està prou explicada, i la part personal, la part, diguéssim, íntima, o del secret que devia estar fent aquest senyor en aquella tarda, diguéssim que pot tenir el seu interès periodístic, evidentment, i també polític. Però la part jurídica, la part de culpables que penalment i que puguin tenir alguna responsabilitat, aleshores això queda totalment difús. Amb les declaracions de l'exconsellera, el que sembla és que això, que s'ocupa molt de preguntar-se què feia el president a aquella hora i de plorar per les víctimes i que li sap molt de greu, però que això és el gran enigma i que voldria que això s'aclarís, però al mateix temps també deixa molt clar que jurídicament hi havia poques coses a fer, que realment l'alarma no depenia del president, si l'alerta no depenia del president, això és una forma de salvar-lo jurídicament. Per tant, és una... i el conseller d'Educació ara mateix dient que competencialment no és la seva funció, tothom està intentant evitar acabar no només a la presó, sinó també o amb una multa importantíssima. Ho trobo comprensible, però ho trobo fastigós també. Diu molt poc de la condició humana i de la condició política, i em sembla que tothom ho està veient en directe. És que comença a ser ja un espectacle molt desagradable, perquè per una banda ho entens, que intentin salvar-se, però, sisplau, intenteu salvar-vos dintre del jutjat, no davant dels micròfons, perquè comença a ser molt obsè.
Jo hi vaig tenir una mica la mateixa sensació i al final pensava, podria fer el mateix relat davant de la jutgessa, perquè no va voler-ho fer. És a dir, quan va declarar, no va explicar tot el que va explicar ahir. I a mi em semblava que ahir el que volia, en certa manera, potser és netejar-se l'ànima, buscar alguna mena de complicitat amb les víctimes, quan jo veient-ho el que pensava és que les estava fent servir, no? I crec que aquí es va equivocar. I molt, després, amb qüestions concretes, crec que directament va mentir. Vaig fer un repàs i amb la comunicació amb Mazón no quadren les hores. Les trucades del 112, quan es va enviar l'alerta, n'hi havia més de 15.000 i ella va dir que el CECOPI no eren conscients d'aquestes entrades i d'aquestes trucades, quan això el responsable d'emergències estava allà amb ella. El retard de la ESA Alert tampoc té cap explicació. Ella diu que va tardar mitja hora en enviar-se, però és que després hi ha una hora fins que es decideix això, també és estrany. Mazón, com deies, tampoc necessitava donar aquesta autorització, per tant, al fons acaba sent culpa seva que no es tirés abans. I després, sobre el pollo, jo crec que aquí és quan ella intenta agafar-se amb això, quan hi ha un vídeo seu on es parla de que es pot haver aquest desbordament, em sembla que són 5 hores abans de que passi, no? Mm-hmm. Per tant, jo no he entès molt bé el per què d'aquesta entrevista. Crec que buscava una empatia amb la ciutadania, però que al final em sembla que ni judicialment ni políticament l'ajudarà.
A mi el que em sobta és que, bueno, a part, tot plegat és dantesc, perquè et sobta que ell segueixi allà, diputat, o sigui, que no hagi marxat de casa, si bé hagi desaparegut de l'escena pública, o sigui, realment el posa en un lloc que no sé ni com definir-lo. Però ja fins i tot, ara comencem a veure altres càrrecs del propi govern que són ja grotescos, no? Per exemple, això que dèiem, no? Com el conseller d'Educació, no és que jo no hi tenia res a veure, ella dient que el problema de l'ESA Alert era un tema tècnic ja, perquè mai ho havia utilitzat, i dius, bueno, doncs busca altres mecanismes, tens televisió pública, ràdio pública, avisa d'alguna manera, no? Per tant, hi ha una capacitat d'evidenciar una incompetència extrema, que jo el que al·lucino és que, a més, segueixin, o sigui, no és que al·lucini, perquè no em sorprèn res d'aquest govern, però que es quedin, no?, governant, a més, amb una postura encara més extrema, perquè per aconseguir, no?, els vots de Vox i el que fan és encara, d'alguna forma, insultar més a les víctimes, perquè amb això el que s'està fent és cada cop revictimitzar-les més, no?, quan les víctimes escolten el que està passant. L'altre dia parlàvem amb gent de València, clar, diuen, és que constantment, no?, és fer la ferida més profunda, no? Llavors, jo no sé què ha de passar amb un govern, no, o el nivell d'incompetència d'inconsciència o d'incompetències, que ja no sé com enumerar-ho, davant de tantes morts, el fet de no fer el pas endavant i dir tu, anem a eleccions i comencem a construir de nou, no? Al final, veure com es llencen la merda els uns als altres és molt dolorós, veient que hi ha hagut tantes persones i tanta gent que està passant-ho malament.
Veurem com evoluciona tot plegat. 11 minuts i seran les 4. Fem una pausa i després recuperarem el tema que l'Empar ens havia insinuat, allò dels autors iberoamericans per venir a Barcelona
com ella,
com ella. Euros, com per exemple ella, que ara es vol fer passar per sud-americana. Ara ho recuperem.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya migdia.
Si ja tremoles per la llum que consumiràs aquestes festes, passa't a Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bonpreu i Esclat.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Què us ve de gust? Unes tapes, una hamburguesa, un pollastre o un arròs? Busquem el millor restaurant d'especialitat de Tarragona.
És bo?
Per mi té un punt d'agre.
Supersalat.
Ostres, el meu és dolç.
Si t'equivoques amb un arròs, ho puc trobar normal, però que t'equivoquis amb tots...
Allò no era una hamburguesa, tio, això allò era la vaca sencera a trossos.
Jo no he disfrutat en el dinar gens.
Joc de cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
8 minuts i seran a les 4 de la tarda. Ja sabeu, aquests dies n'estem informant àmpliament. La Fira del Llibre de Guadalajara, la més important del món, és una gran oportunitat perquè la literatura catalana s'exhibeixi a l'exterior. En aquesta ocasió, Barcelona és la ciutat convidada, perquè Barcelona és un gran reclam, no només pel turisme, sinó també per la cultura i especialment per la literatura. Barcelona ha estat, al llarg dels anys, una ciutat en què l'edició ha estat un pol d'atracció, sobretot per la literatura llatinoamericana i, per extensió, de bona part de tot el món. El magnífic aparador que suposa la Fira de Guadalajara s'ha vist enterbolit per una polèmica. Ho dèiem en començar, la beca literària de 80.000 euros per a escriptors llatinoamericans anunciada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Es tracta d'una residència d'escriptura de 3 mesos a Barcelona amb l'objectiu d'escriure una obra inèdita basada en la ciutat. I això ha generat crítiques d'alguns sectors del món literari català que lamenten que l'Ajuntament de la ciutat posi tants diners públics per fomentar la literatura en castellà quan la literatura en català necessita molt més suport, impuls i promoció, diuen. Què us sembla tot plegat?
Que està molt enfocat. No, al final és això, és a dir, d'entrada a tu t'expliquen, no, s'ha proposat una beca, no? Tothom ja estaria d'acord. El problema és en quin context, en quina llengua, en quin moment ho anuncies, no? Està com tot mal posat. Jo crec que la idea podria ser bona, però no es té en compte dues coses fonamentals. Una, l'estat de la llengua catalana i, per tant, de la literatura catalana, i això crec que ha de ser fonamental. I la segona, que també és molt important, és la precarització del sector. Per tant, s'estan donant aquests 80.000 euros, que per molts autors és una xifra escandalosa perquè no la poden fer venent els seus llibres, no? Per tant, crec que aquí no és tant que sigui un mal anunci, sinó que està mal posat.
No només venen els llibres, eh? El premi més ben dotat de literatura catalana està en 70.000 euros. El premi que vol dir anys d'escriure una obra. I no, 3 mesos, 80.000 euros pel fet d'haver nascut a Sud-amèrica. Vaja, ho trobo molt descompensat. Si no fos que tenim la situació del català com està, si no fos que tenim una llengua pròpia i una literatura pròpia amb una necessitat de protecció, no necessitat, un deure de protecció, quan és la pròpia simplement doncs, l'has de protegir i l'has de prioritzar, doncs em sembla inadequat. I molt més, com deia la Júlia, en un moment en què tothom està molt sensible, en què hem de vigilar en no crear friccions innecessàries entre la gent d'aquí i la gent que no és d'aquí, m'ha semblat profundament innecessari i desafortunat i molt negligent. És a dir, jo dic que l'alcalde Collboni sembla que sigui un tema que li interessa molt poc, o el seu consistori dona mostres que el tema de la llengua catalana o de la identitat de la ciutat, de la identitat pròpia de la ciutat, li interessa molt poc i que es considera que el cosmopolitisme, com sempre, el considera una cosa que té més a veure amb renunciar a la teva pròpia identitat i a fer-la no molesta i a fer-la gairebé imperceptible i fer-la, diguéssim, transparent, no? Com si no existís, i quan en veritat, si tu vols realment fomentar la diversitat i l'entès entre cultures i ser la ciutat de la pau mundial i de l'entesa entre tots i que tothom pugui expressar-se com vulgui, el que has de fer abans de res és protegir la teva pròpia identitat i la teva pròpia llengua.
Sí, jo crec que al final aquestes crisis que sorgeixen evidencien, no? Per exemple, la cultura és el que ens salvarà, però el que alhora menys invertim. Per tant, hi ha com aquest decalatge que, si a la mínima que surt alguna situació d'aquestes, veus com el sector, d'alguna forma, aixeca la veu, no? I aixeca el dit de dir, bueno, però què està passant? És perquè realment tot el tema de la inversió pública en tema de cultura, en literatura, tot el tema del català, és un, bueno, jo crec que és un gran deute que tenim també com a país. Abans que parlàvem dels grans debats, no? Una mica els grans reptes, el tema de la cultura, la inversió que fem als pressupostos, no? Ja sigui en aquest cas és la ciutat de Barcelona, però sí que jo crec que evidencia que a casa nostra tenim encara una gran assignatura pendent amb els i les creadores, no? I en aquest sentit entenc, no?, que d'alguna manera puguis pensar, bueno, atreure i internacionalitzar d'alguna forma Barcelona a través d'algun autor en concret, però entenc perfectament que, clar, quan tu no tens resoltes ben les coses a casa, doncs això fa mal, no? I crec que, bueno, al final, com sempre, és trist que hagin de parlar de cultura en aquest sentit, no? Perquè realment no tenen recursos, perquè realment hi ha com aquest sentiment de discriminació i perquè realment a casa, no?, com si diguéssim, ja anirem a treure, no?, d'alguna forma aquest talent de fora, però intentem tenir cura també de la nostra gent.
Tens molts escriptors de fora que ja estan residint aquí i tu podies perfectament dir, no, escolta, jo faig un premi de 80.000 euros
impulsar.
Per la persona residint aquí, però que ve de fora, i que parli a Barcelona i que sigui en català i que sí, mostri sí. Un interès per la llengua. Aleshores, per mi oli un llum, perquè vol dir que realment hi ha una connexió, hi ha un respecte, hi ha un impuls tant del fet que la gent vingui com del fet de cuidar la llengua pròpia, doncs s'ha fet al revés, com sempre, i s'ha intentat ser excessiu amb un cosmopolitisme que és, per mi, és banal i equivocat.
I tu també pots anunciar aquesta beca tal com l'han anunciat, si en paral·lel en fas una altra, igual o més nombrosa, també, per als autors en català. És a dir, escolta'm, a mi m'interessa perquè vull captar algun gran nom de la literatura iberoamericana, perquè m'interessa posicionar Barcelona en el mercat de la literatura en espanyol. Perfecte. Però clar, el que no pot ser és que això sigui en detriment de la catalana. És a dir, tu dius, no, escolta, em faré una per català i després, a més, em faig aquesta. Però clar, si només en fas una, aquí sí que queda com una mica coix, no? I, de fet, ràpidament totes s'han aixecat les veus crítiques.
Jo confio que ho retirin, vaja. Jo confio que corregeixin. Ni que sigui tant per si us ho acaben veient que s'han equivocat com pels socis de govern, que confio que com a mínim Esquerra Republicana sigui capaç d'impulsar una retirada d'aquesta mesura.
Bueno, el que deia l'Òscar, no?, també, de no sé si s'ha de retirar o realment hem de mirar què passa a casa. Clar, reformular i buscar realment tots aquests recursos perquè la gent de, no, les persones, els creadors i creadores d'aquí a casa nostra, que més escriuen en català, diguin, entenem, no?, que es busqui aquest tipus de talent per atreure tal, però perquè aquí nosaltres també tenim alguna opció, alguna alternativa. És que si no és normal que et saltin a la iugular quan ara mateix, desgraciadament, la gent de la cultura quasi viu, bueno, de quatre xavos.
Però ja, també crec que ha tocat una altra tecla, eh? Que és qui explica que és Barcelona. Jo crec que aquí algun autor també hi ha posat una mica la banya, no? Perquè al final no és el mateix pagar algú perquè vingui del seu país en aquí a explicar què considera que és Barcelona en 3 mesos, que crec que és una cosa bastant impossible d'aconseguir, de l'altra, que la gent de Barcelona o els catalans en general puguin explicar què és Barcelona exterior, no? Per tant, què persegueixes, quina òptica persegueixes. A mi això em sembla bastant important.
Mm-hmm. Sí, perquè si no et surt l'òptica de Teatro sin Papeles.
Clar. Mm. O això, o tot el contrari, un reclam potser fins i tot turístic, no? Que tampoc seria, entenc, la finalitat.
Sí,
totalment.
Allà sortíem tots, eh? Tots els extras, sortia el Paco Mir, el Jordi Basté, tots miren quadros, com si fos això. Eren floritures, i el que importava no era la gent d'aquí, sinó això, el turista que fa fotos.
Mm. Doncs veurem, aquesta és la beca anunciada ahir per l'Ajuntament de Barcelona en el marc d'aquesta fira de Guadalajara, on, per cert, també hi és el president Salvador Illa, i això ha fet que hi hagi crítiques tant de Junts per Catalunya com d'Esquerra Republicana, perquè consideren que hauria d'haver tallat el viatge i haver tornat cap a Catalunya per tal de gestionar la crisi de la pesta porcina. Per tant, tornem a l'inici del programa.
Ben lligat.
L'actualitat té aquestes coses, tot vegada ben lligat. Queda res, un minut per arribar a les 4. Nosaltres posarem aquí punt final avui al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies. Bona tarda.
I d'aquí a 50 segons començarà la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o tots els blocs informatius al 3Cat Info durant la tarda d'aquest dilluns. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya Migdia. Amb Òscar Fernández.